Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El millor que avui sigui Black Friday és que demà ja no serà Black Friday. Vaja, demà no, diumenge. Bueno, diumenge tampoc, perquè vols allarguen fins dilluns, perquè diumenge els comerços poden obrir i allarga la campanya. Fa uns anys el Black Friday durava un dia. Avui hi ha aire. Ara fa setmanes que les botigues ja t'ofereixen els primers descomptes per ser allò que et diuen un client especial. Que et fa cosa. És aquella cosa que dius, que ets un client especial. Jo mai ho he demanat, però quan molts cops et demanen de pagar, el que fots és regalar directament unes dades en forma de correu electrònic i per un descompte d'un euro o d'un euro amb 50 entregues la teva vida telemàtica a la botiga de torn perquè t'informi de grans ofertes per ser allò que mai no has demanat, que és ser un client preferent o especial. En època de consumisme entrem a les festes de Nadal amb descomptes en un exercici de gran imaginació. Milers de persones avui ens despertem a Catalunya, anem a treballar, les famílies porten aquesta hora la canalla a escola, les botigues s'obriran i acabarem el dia veient una pantalla, sigui de televisió, sigui de telèfon o sigui una tauleta, com qualsevol altre dia. Però no als Estats Units, on avui és dia d'Acció de Gràcies. I tot es converteix per un dia en una enorme festa. Hem xuclat, com tot el que fan els nord-americans, les seves aficions aquí, les bones i les dolentes. L'economia actual es construeix amb la paraula compra enganxada al cervell, malgrat que en tenim una altra al costat que es diu inflació. La compra és un plaer personal, el consumisme, amb un problema que és la impulsivitat. Ens diuen que cada persona, als països rics, tenim uns 10.000 objectes. 10.000 objectes. La pregunta és quants realment en necessitem. Bueno, observem-la per bona al Black Friday i aprofitar les ofertes per retallar despeses que tindrem unes setmanes més endavant, però hem de vigilar primer si realment són descomptes i la segona, les conseqüències de la desmesura. Per tant, si volem aprofitar, que d'això es tractaria endavant, però calma, que estem copiant un model nord-americà, un altre, quan ells no n'adopten cap dels nostres. I això també ens hauria de fer pensar i obrir els ulls. És important que sapiguem comprar, que sapiguem mesurar i que sabem si cal frenar. I sobretot avui és molt, molt important badar, mirar, observar i comparar. I quan sempre quan un va comprar, sigui el que sigui, calma. Sobretot, molta calma. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Divendres, per fi és divendres 24 de novembre del 2023.
I avui comencem el dia amb fred, però el migdia serà més càlid que ahir, sobretot a les comarques de Girona, amb sol, núvols prims i encara vent als extrems del país. I al cap de setmana torna a baixar la temperatura.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, des d'aquesta matinada que es talla part de la via a la C25 a l'altura de Rajadell en sentit sud per l'incendi d'un vehicle, tot i que no provoca dificultats en la circulació.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Una notícia que esperaven que es pogués fer realitat, però no esperaven que fos tan ràpid. De fet, el govern d'Espanya i els sindicats van arribar ahir al vespre a un acord al temps de descompte per desconvocar la vaga que hi havia prevista per avui a la xarxa de Rodalies i també a la d'alta velocitat. L'aturada hauria obligat a suspendre 400 trens i es preveia avui, i es preveia un dia caòtics. Però els passatgers s'han salvat de l'odissea a l'últim moment, després que ahir al vespre el Ministeri de Transports convencés els sindicats de Renfe i d'Adif que el traspàs de Rodalies a la Generalitat ni el notaran. És veritat que el nou ministre del RAM, Òscar Puente, s'ha penjat ja la primera medalla del mandat, però m'atreviria a dir que del mandat de Pedro Sánchez, ni no només d'ell, sinó de tot el govern d'Espanya, perquè... Però el dubte que queda ara és si l'acord que ha tancat amb els treballadors de Renfe i Adif podria deixar paper mullat alguns dels punts claus del pacte que van segellar el PSOE i Esquerra Republicana pel traspàs de Rodalies. Els sindicats no volien ni sentir-ne parlar i ara han aconseguit que el Ministeri assumeixi dos grans compromisos: mantenir les condicions de la plantilla i preservar la integritat del grup Renfe i d'Adif, que conservarien tant el control dels treballadors com el de les operacions de la xarxa ferroviària. I aquest últim punt és el que pot posar realment en perill el pacte entre el PSOE i Esquerra Republicana, perquè aquell acord preveia que la Generalitat assumís la gestió integral de diverses línies. Clar, la pregunta és com encaixa una cosa amb l'altra. Com es pot prometre als treballadors que Renfe i Adif tindran ells la paella pel mànec si ara la xarxa hauria de quedar en mans del govern de la Generalitat? De moment, el Departament de Territori es treu les puces del damunt, diu que no en sap encara res i no va de boca. Però aquest matí intentarem, a partir de 9:15, plantejar tots aquests dubtes al ministre de Transports, Òscar Puente, el principal artífex de l'acord que ha permès desconvocar la vaga d'avui i que ara pot obrir la caixa dels trons a Catalunya. Un pacte que s'ha llegit del dret i del revés, Montse Martí.
Els sindicats asseguren que el Ministeri de Transports els ha garantit que Renfe i Adif continuaran operant a Catalunya i que els treballadors de Renfe i Adif no canviaran d'empresa. Dos punts que no encaixarien amb l'acord polític pel traspàs de Rodalies. A primera hora de la tarda, els mateixos sindicats explicaven que no desconvocarien la vaga si no se'ls garantia que el traspàs es faria mantenint Renfe com a operador.
La Generalitat decida todo lo que quiera, pero el que conduce el tren es un maquinista de grupo Renfe. El que vende los billetes es una taquillera del grupo Renfe. El que repara los trenes en los talleres son compañeras y compañeros del grupo Renfe.
És el portaveu del sindicat ferroviari, Rafa Escudero, que després confirmava a RAC1 que s'havien aconseguit les reivindicacions.
El ministerio no garantiza la integridad de las empresas públicas Renfe y Adif. Mantendremos las plantillas de ambas empresas sin segregar ninguna parte y seguiremos haciendo la operación, tanto en mercancías como en rodalíes. Y por lo tanto, pues estamos en disposición de desconvocar las huelgas.
L'acord entre el ministre de Transports i els sindicats de Renfe i Adif el signen tant el ministre Òscar Puente com els presidents de Renfe i la presidenta d'Adif i tots els representants dels treballadors.
Tot això, l'acord entre el Ministeri de Transports i els sindicats planteja molts dubtes, però dona una mica d'oxigen als passatgers que ells ja van viure una jornada de retards clarament generalitzats, malgrat que ja sabem que, per desgràcia, les incidències a Rodalies són el pa nostre de cada dia i algunes fonts de Renfe insinuaven que n'hi havia hagut més del compte, perquè alguns dels maquinistes havien començat la vaga un dia abans. S'hauria tractat d'una aturada encoberta que el que pretenia era pressionar precisament el Ministeri en plenes negociacions per desconvocar la vaga i la protesta d'avui. I al final, els sindicats, doncs, han sortit realment amb la seva. De tot plegat, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Pere Mas.
S'ha produït un miracle a Renfe. La vaga preventiva contra un traspàs que ni s'havia començat a concretar s'ha suspès. El senyor aquest de Valladolid que va fotre ratlla en Núñez Feijóo, Òscar Puente, ha aconseguit, en la seva faceta de flamant nou ministre, convèncer els sindicats indignats contra un traspàs fantasma. No volen deixar de treballar per Renfe i per Adif perquè els molesta trossejar la companyia. Renfe és una i no 51. I aquests treballadors que volien protestar contra la descentralització mai no han convocat, però, cap vaga reclamant més inversions, denunciant les irregularitats del servei i la incapacitat de respectar un horari. De què tenen por, realment? De l'eventual canvi d'empresa o que s'acabi la impunitat? Els més vells recordaran allò de Renfe, rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados. És més vell que l'anar a peu, com els fiascos en el servei. I caldrà alguna cosa més que la Moreneta per arreglar-ho.
Feia referència a la Moreneta perquè TV3 va avançar que la Generalitat havia dissenyat l'estratègia per exigir el traspàs de Rodalies en una trobada dels càrrecs del govern al febrer d'aquest any a Montserrat. Doncs bé, 9 mesos després, la sessió de la xarxa ja està pactada, però ara el que falta és concretar-la. I el president Pere Aragonès va anunciar un fitxatge sorpresa, el de l'exconseller Pere Macias, perquè s'encarregui precisament d'acabar-ho d'afinar. Ara bé, la del traspàs de Rodalies és només una de les potes de l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana. N'hi ha moltes d'altres i el president vol que el govern es posi les piles per tirar-les ja definitivament endavant. Ahir va reunir tots els consellers al Palau de la Generalitat per demanar-los que s'arromanguin i que comencin d'una vegada per totes a treballar per executar tots els punts del pacte amb el PSOE. El president Aragonès té un objectiu entre cella i cella. Bàsicament, millorar el sistema de finançament. Té més dades, Adrià Santa Susagna.
Aragonès diu que no es pot perdre més temps i per això vol tenir damunt la taula en menys de 3 mesos una proposta de finançament per Catalunya. Una proposta que sigui única i exclusivament pel país i que acabi amb el dèficit fiscal. Això passa per gestionar tots els impostos, decidir les inversions i els mecanismes de compensació. El president explica que Catalunya ha de ser tractada diferent de la resta de comunitats.
Un finançament propi, específic, singular per Catalunya, adaptat a les necessitats i a la potencialitat i a l'esforç de la ciutadania de Catalunya, que s'ha de basar en el traspàs de tota la gestió tributària, des de la recaptació fins a la inspecció.
Aragonès també vol començar a concretar el traspàs de Rodalies i per això fitxa Pere Macias, que actualment era el coordinador del pla de Rodalies des de la Moncloa. Diu que és el millor nom.
L'honorable senyor Pere Macias assumirà aquesta responsabilitat per treballar de la mà de mà, de la mà del govern, per centrar tota l'atenció en el traspàs integral de Rodalies.
Sobre l'amnistia, serà la Conselleria de Justícia la que vigili totes les passes a partir d'ara.
Són les 8:10. A Dublín aquesta nit hi ha hagut aldarulls arran d'un apunyalament múltiple que ha deixat 4 ferits, 3 dels quals menors d'edat. Va passar ahir a la tarda a la sortida d'una escola. La policia va detenir poc després l'atacant, però la xarxa va començar a córrer el rumor sense confirmar que podia ser algerià. D'Algèria. Això va provocar que centenars de persones sortissin als carrers i provoquessin destrosses, incendis i enfrontaments amb la policia fins ben entrada la matinada. La policia assegura que són grups de l'extrema dreta que han aprofitat l'incident per generar caos, sortir al saqueig de comerços i fer malbé el mobiliari urbà. Els agitadors han fet proclames racistes, han destrossat cotxes de la policia i han llançat ampolles i petards als agents. La ministra de Justícia d'Irlanda, Helen McEntee, els acusa de voler usar una tragèdia per crear malestar social.
Vull ser molt clara. Hi ha un grup de persones, perdona vides, criminals, que estan utilitzant aquest espantós atac per provocar divisió i causar estralls. Hi haurà detencions, posarem gent a la presó i restaurarem l'ordre a la ciutat. No ho tolerarem. This will not be tolerated.
La policia, de fet, ha desplegat uns 400 agents i ha detingut diversos radicals, tot i que de moment no se'n tenen xifres oficials. Tot plegat, com dèiem, després que un home apunyalés sense cap motiu aparent diverses persones a mig del carrer, concretament una dona i 3 nens que sortien d'una escola. D'aquests, la dona i una nena de 5 anys estan en estat greu, mentre que els altres 2 menors de 5 i 6 anys tenen ferides lleus. A més, l'agressor també s'hauria fet ferides importants ell mateix i també està hospitalitzat. Alguns ciutadans que eren a la zona van poder desarmar l'home i van permetre a la policia irlandesa que el detingués. Per ara, el que es descarta és que l'atac tingui cap motivació terrorista i tampoc ha transcendit cap detall sobre l'identitat final de l'agressor. Estan encara en plan internacional. El Pròxim Orient fa 2 hores que està en marxa l'alto el foc temporal entre Israel i Hamas, una treva que ha de durar com a mínim 4 dies i que servirà per intercanviar hostatges i presoners en els 2 bàndols. Segons el govern del Qatar, que fa de mitjancer en aquest conflicte, cap a les 4 de la tarda d'avui, el grup islamista alliberarà els primers ciutadans israelians que estan retinguts a Gaza. Seran 13 hostatges que sortiran de la franja pel pas fronterer de Rafah, a Egipte. En total, durant aquests 4 dies d'alto el foc, se n'alliberaran aproximadament uns 50. Una vegada els ciutadans israelians hagin tornat cap a casa, llavors el govern de Benjamin Netanyahu excarcerarà els presos de Palestina. Aproximadament estem parlant d'uns 150 més durant tots aquests dies de treva. Israel també permetrà l'entrada a la franja de Gaza de tota mena de convois amb ajuda humanitària. A primera hora del matí ja han entrat una 60. Bàsicament el que transporten és combustible essencial, sobretot per molts dels hospitals que s'han quedat sense llum per culpa dels bombardejos. Segons Qatar, cada dia entraran uns 130.000 litres de gasoil a la franja, cada dia. L'alto el foc ha entrat en vigor aquest matí a les 6, hora d'aquí, amb gairebé 24 hores de retard, perquè el govern d'Israel volia preparar millor aquest intercanvi de presoners. Si aconsegui, durant aquestes hores prèvies, en el començament de l'alto el foc, els atacs, però, no s'han aturat. Corresponsal de RAC1 a Israel, Sal Emergi.
La treva entre Israel i el grup jihadista Hamas es manté 2 hores després de començar, excepte un projectil disparat des de Gaza que ha sigut interceptat. Aquesta nit, Hamas i sobretot Israel han intensificat els atacs. Segons el portaveu militar israelià, han destruït una xarxa de túnels de Hamas que van trobar fa uns dies sota l'hospital Shifa de Gaza. D'aquí unes hores, Hamas alliberarà 13 nens i dones, les seves mares, segrestats als atacs del 7 d'octubre que van iniciar la devastadora guerra a Gaza. Es tracta, doncs, del primer matí de calma després de 48 dies d'intensos bombardejos a una treva de 4 dies que es podria estendre unes jornades més en funció dels segrestes alliberats.
Tot plegat coincideix amb la visita de Pedro Sánchez i el Pròxim Orient. El president del govern d'Espanya deia des de Jerusalem que la resposta als atacs de Hamas no pot ser una catàstrofe humanitària com la que s'està vivint a Gaza amb la mort de milers d'infants. Recordem que la xifra ja supera els 5.000. Pedro Sánchez assegurava que el reconeixement d'un estat de Palestina és la millor via per garantir la seguretat tant a l'estat palestí com també a l'estat d'Israel i combatre així el terrorisme del grup Hamas. En una reunió amb el president i el primer ministre d'Israel, Isaac Herzog, i també Benjamin Netanyahu, els hi va donar la seva opinió i els hi va traslladar la condemna per l'atac del grup Hamas del dia 7 d'octubre. Ara bé, Pedro Sánchez va advertir-los que les represàlies que han fet han estat totalment injustificades.
Israel té dret a defensar-se dels atacs, però deixi'm ser clar. La resposta d'Israel ha de respectar la legalitat internacional, també la humanitària. Espanya el van patir i estic convençut que el terrorisme no es pot erradicar només amb l'ús de la força.
Pedro Sánchez també es va reunir amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a Ramallah. El president del govern d'Espanya creu que és qui hauria d'assumir realment la responsabilitat sobre Gaza amb el suport de la comunitat internacional una vegada acabi aquesta guerra. Per cert, Catalunya ha rebut un grup de 13 persones que han hagut d'abandonar la franja de Gaza, de les quals 4 les han acollit a l'Ajuntament de Barcelona durant els pròxims dies. Està previst que arribi a Barcelona un segon grup amb 26 ciutadans de Palestina més. Anem al tema de l'amnistia. Quan és un quart de nou del matí, aquí al Món RAC1 a Madrid, la dreta no es dona per vençuda i dissenya una nova estratègia per intentar frenar l'amnistia. Després de fracassar Europa, ara el PP intenta alterar les majories del Tribunal Constitucional perquè tombi la llei. Els Alberto Núñez Feijóo ja fa setmanes que han anunciat que tan bon punt el Congrés l'aprovi, ells recorreran l'amnistia al Tribunal Constitucional, però tenen un problema. L'alt tribunal està controlat pels progressistes des de fa un any. Dels 11 magistrats que hi treballen, ara 7 han estat designats per l'esquerra i només 4 per la dreta. El PP té pànic que amb aquesta correlació de forces el Tribunal Constitucional acabi validant la llei d'amnistia i per això ara s'ha fixat com a gran objectiu sacsejar el ple del tribunal. El PP vol que tots els magistrats que hagin tingut qualsevol tipus de relació amb el PSOE s'apartin. En concret, els d'Alberto Núñez Feijóo n'assenyalen 3. Si realment se surten amb la seva i aconsegueixen deixar-los fora, el ple del Tribunal Constitucional canviaria. De la còmoda majoria progressista que hi ha ara, es passaria a una situació de bloqueig amb 4 magistrats votant a cada bloc. Una vegada més, qui ha assenyalat el camí a seguir a la direcció popular ha estat José María Aznar. L'expresident del govern d'Espanya ha reaparegut aquesta nit en una entrevista a 13 Televisión per avisar al Tribunal Constitucional que realment només pot fer una cosa, carregar-se la llei d'amnistia.
La llei d'amnistia no cabe en la Constitució. Entonces se podrá decir, oiga, eso dependerá de lo que diga el Tribunal Constitucional. Pues muy bien, pero yo digo una cosa. El Tribunal Constitucional tiene el deber de interpretar lo que dice la Constitución. No puede inventarse lo que no dice la Constitución.
Por tanto, señor Aznar, ¿usted confía en el Tribunal Constitucional?
Cuando yo leí la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía, y yo lo primero que pensé, dice, aquí está la posible sentencia del Tribunal Constitucional. Ojalá me equivoque.
És a dir, José María Aznar es posa la toga i decideix abans que ningú què és constitucional i què no és constitucional. No ha quedat allò de respectar, tant es repetia, les decisions judicials. Aznar ha evitat posar la diana a cap magistrat concret, però el PP ja s'ha encarregat de filtrar quins són els integrants del Tribunal Constitucional que haurien de fer un pas al costat. Un és qui va ser ministre de Justícia de Pedro Sánchez, concretament Juan Carlos Campo, que de fet ja ha demanat apartar-se de les deliberacions sobre l'amnistia perquè fa un parell d'anys, quan era ministre, va firmar uns quants informes en contra d'aquesta amnistia. Però el PP en posa 2 més a la picota. El president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que havia estat fins ara fiscal general de l'Estat amb José Luis Rodríguez Zapatero, i la magistrada Laura Díez, que fins fa un any treballava directament al Palau de la Moncloa. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Juan Carlos Campo era ministre de Justícia l'any 2021, quan es van tramitar els indults als líders del procés, i ja aleshores va deixar clar que una amnistia era inconstitucional. Ara Campo ha demanat abstenir-se de les deliberacions de la llei d'amnistia per preservar la imparcialitat del tribunal. El Partit Popular assenyala no només a Campo, també la magistrada Díez i el mateix president Cándido Conde Pumpido. Cuca Gamarra els demana que s'abstinguin. El socialista Patxi López respon.
Deberían apartarse todos aquellos que no solo han formado parte del gobierno, sino que se conoce perfectamente cuál es su posición en relación al mismo.
Como dice, todos los que han estado, ya, menos cuando ellos los nombran, ¿no? ¿Ponemos todos los nombres que estuvieron en los gobiernos del Partido Popular?
Al Constitucional hi ha ara 4 magistrats conservadors i 7 progressistes, comptant el president Pumpido. Cada possible recusació, si tirés endavant, seria determinant per trencar l'actual equilibri de forces.
Gràcies, Roger. En canvi, el PP no qüestiona la independència de Concepción Espejel, una magistrada conservadora que abans treballava a l'Audiència Nacional i que es va haver d'apartar de diversos casos per la seva proximitat al PP. De fet, qui va ser secretària general del PP, una de les dones fortes de Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal, la va condecorar en un acte l'any 2014 i s'hi va referir d'una manera molt carinyosa com a mi querida Concha. I el PP tampoc dubta de la neutralitat d'un altre magistrat conservador, concretament Enrique Arnaldo, que havia treballat, recordem, com a advocat de diversos exalts càrrecs populars esquitxats per escàndols de corrupció. Fins i tot se'l va investigar, Enric Arnaldo, per haver intentat col·locar fiscals i jutges afins als casos que afectaven directament polítics del PP. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la sotsdirectora de l'Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Carla Turró.
Podria semblar una petició raonable. Persones que heu estat properes al PSOE, abstingueu-vos, sisplau, de valorar una llei pactada pel PSOE. Comprem l'argument, d'acord. Però què fem aleshores amb García Castellón, que va cobrar durant 17 anys de càrrecs nomenats durant els governs d'Aznar i de Rajoy i que, casualitats de la vida i dels terminis judicials, demana imputar per terrorisme Puigdemont tot just quan s'està tancant l'acord per la llei d'amnistia. O mirant més enrere, què fem amb Pérez de los Cobos, què fem amb l'expresident del Constitucional, que era militant del PP, directament militant. Clar, el problema no és el que demanen, que en un altre context es pot debatre i pot semblar raonable, el problema és que els sembla malament el que fa el rival només quan ho fa el rival. El problema és que el rival, el PSOE, en nom de combatre totes les estratègies del PP, pobla també el TC de persones afins, i el problema és que volen guanyar via institució judicial el que no han guanyat a la política. De fons, en definitiva, la impressió és que el problema no és que això vagi d'higiene democràtica, sinó que va de poder, el que no volen perdre i el que no suporten haver perdut.
Efectivament, gràcies, Carla Turró. Ara la Carla parlava de Manuel García Castellón, aquest jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas del tsunami democràtic. Ja sabeu que des de fa unes setmanes el magistrat fa mans i mànigues per relacionar la mort d'un turista de França a l'aeroport del Prat el 14 d'octubre del 2019 amb les protestes que el tsunami democràtic havia convocat aquell mateix dia a les instal·lacions de l'aeroport. És una tesi amb les protestes que el tsunami havia convocat i que rebutja la Fiscalia i que xoca frontalment amb els informes dels Mossos d'Esquadra, però també del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM, que va descartar que la mort d'aquest home francès tingués res a veure amb els aldarulls. Però el jutge García Castellón s'hi ha abonat perquè és l'única manera que troba de poder imputar alguna víctima mortal als responsables del tsunami democràtic. Doncs bé, ahir vam descobrir un altre detall que contradiu les conjectures del magistrat. Resulta que hi ha una jutgessa d'instrucció de l'Hospitalet del Llobregat que ja va investigar el cas fa 4 anys, aquesta mort d'aquest turista francès, i aleshores ella va descartar de totes que tingués cap tipus de relació amb el tsunami. Les conclusions de la jutgessa es basaven sobretot en l'autòpsia, que va determinar que aquest home francès havia mort, malauradament, d'un atac de cor perquè patia una cardiopatia isquèmica crònica. Ara bé, és molt complicat o es fa difícil pensar que això faci canviar d'opinió a García Castellón. Per això l'objectiu dels imputats en la causa del tsunami democràtic és apartar el magistrat d'una vegada per totes. Ahir, de fet, el cap de l'oficina del president Puigdemont, en Josep Lluís Alay, va presentar un escrit de recusació contra aquest jutge, contra García Castellón, perquè entén que no és un jutge imparcial. Alay es basa en les declaracions del jutge de fa un mes i mig en un acte a Galícia en què directament comparava la llei d'amnistia amb l'esclavitud. Per cert, encara sobre les protestes post-sentència, la justícia condemnat, atenció, a 7 anys de presó, un jove que es va manifestar l'octubre del 2019 a la plaça Urquinaona de Barcelona. El tribunal entén que ell va ser el líder dels aldarulls i també creu que va ferir diversos policies llançant-los objectes. En canvi, la defensa del nano creu que les versions dels agents estan plenes de contradiccions i es queixa que no han aportat proves que justifiquin una pena tan bèstia. Ara bé, la sentència encara es pot recórrer i, si no, sempre al jove li quedaria l'opció d'intentar acollir-se a l'amnistia una vegada quedi aprovada. Que casos com aquests puguin acabar amnistiats enerva i posa de molt mal humor al PP, que compagina la seva ofensiva judicial amb les mobilitzacions als carrers. El PP ha convocat una nova manifestació contra la llei d'amnistia pel pròxim dia 3 de desembre a Madrid. I anirà Alberto Núñez Feijóo, evidentment en tota la plana major del PP, inclosa la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Seria una protesta més si no fos perquè el PP ha decidit celebrar la concentració al parc del Temple de Devot, situat tot just 500 metres de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, que l'últim mes i mig s'ha convertit en una mena de la zona zero de tots els conflictes. Que el PP es manifesti tan a prop sembla una espècie de bala a les concentracions de les últimes setmanes que fins avui havia liderat i capitalitzat Vox. De fet, tot i que van clarament a la baixa, centenars de persones continuen anant-hi cada vespre. Ahir, sense anar més lluny, n'eren unes 600. Com que són menys, també provoquen menys aldarulls, però la policia encara busca els responsables de les batalles campals que van incendiar el carrer Ferraz de Madrid 15 dies enrere. Ahir van detenir 4 persones més acusades d'haver-les liderat. Tots 4 són integrats de grups i partits directament de l'extrema dreta. Tornem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, són 4 detinguts, entre els quals hi ha el líder a Madrid del partit ultra Democràcia Nacional, Pablo Lucini. La policia va pentinant totes les imatges gravades per identificar-los i per això, segons fonts del Ministeri de l'Interior, l'operació continua oberta i podria haver més detencions avui o en els propers dies. Fins ara, en les protestes d'aquestes 3 setmanes a Ferraz, han arrestat una 80 de persones, la gran majoria per desobediència a l'autoritat. Ara el següent pas és identificar tothom qui va utilitzar la violència contra els agents de policia. Les concentracions a Ferraz es van mantenint, però són molt minoritàries, i les tanques amb cadenes que protegeixen la seu del PSOE ja fa un parell de nits que les van treure.
Gràcies, Jordi Armenteres. Mentrestant, encara l'ofensiva que desplega el PP coincideix amb un moment de certa tensió dins el propi Partit Popular. Ja fa mesos que alguns dirigents qüestionen el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo, i atenció, perquè segons llegim avui al diari El País, un dels més crítics seria ni més ni menys que el coordinador general del PP, Elías Bendodo. El País apunta que el número 3 del partit se sent incòmode al costat de Núñez Feijóo perquè creu que el líder popular no sap cap on va. És per això que Bendodo hauria demanat al president d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que vagi escalfant a la banda per substituir a Núñez Feijóo. Per cert, un últim apunt en política espanyola que acabem de conèixer, perquè aquesta matinada, en una conversa amb periodistes en el seu viatge al Pròxim Orient, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha defensat obertament el verificador internacional, una figura que tant Junts com Esquerra han aconseguit introduir a les seves meses de negociació amb el PSOE. Pedro Sánchez creu que els verificadors poden ajudar a reduir la desconfiança entre les parts. És un canvi important en el discurs del president del govern d'Espanya, que fins ara no només no havia defensat mai la figura del verificador, sinó que l'havia criticat obertament. Tenim novetats sobre el cas Pegasus. Marta Rovira ha denunciat el seu espionatge a la justícia de Suïssa. Ho ha explicat el seu advocat a Ginebra, Jean-Marc Carnisser, en un reportatge que la televisió pública de Suïssa, RTS, ha emès aquesta nit sobre l'exili de la secretària general d'Esquerra Republicana.
Nous avons déposé en mai 2022.
Al maig de 2022 van presentar davant del Ministeri Públic de Suïssa una denúncia penal dirigida a algú desconegut per espionatge i per haver actuat vulnerant la sobirania d'un estat estranger, de Suïssa. Però és extremadament difícil assegurar-nos que podem determinar qui hi ha darrere d'aquest tipus d'infiltració, que surt del domini jurídic per entrar en tot allò que fa referència a la política, la diplomàcia i la raó d'estat.
De política, la diplomàcia i la raó d'estat.
Segons expliquen, el programari Pegasus s'hauria instal·lat al telèfon mòbil de la Marta Rovira a través de 2 enllaços falsos de 2 associacions suïsses, Swiss Peace i el Centre per la Política de Seguretat de Ginebra. Després haurien controlat de manera remota el seu micròfon i també la càmera del seu telèfon. Tot plegat, com dèiem, en un documental a la televisió pública suïssa, bàsicament dedicat a l'exili de la Marta Rovira. La secretària general defensava l'amnistia.
Hi ha 3 anys on ha discutit de l'amnistia.
Ja fa 3 anys que parlem de l'amnistia, però el govern espanyol deia que no era constitucional. Vam lluitar molt, però abans no teníem la força per guanyar. Ara el PSOE necessita el nostre vot i crec que tenim la força política per aconseguir l'amnistia.
Pour aller pour l'amnistie.
Sobre l'espionatge a Pegasus, ahir us avançàvem que Esquerra Republicana registraria una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats per investigar aquest espionatge. Doncs bé, avui l'Espanyol explica que el text presentat per Esquerra, amb el suport del PSOE, també acusa directament Josep Borrell. El document diu que l'exministre d'Afers Exteriors hauria espiat i actuat il·legalment contra les delegacions de la Generalitat a l'estranger, tot i que en aquest cas no parla directament de Pegasus. Sigui com sigui, arran d'aquestes acusacions, demana que s'investigui la seva actuació. Dos minuts i 2:15 de nou, els 3 detinguts relacionats amb l'intent d'assassinat de l'Eix Vidal Quadras declararan avui davant de l'Audiència Nacional. Però llegim avui al diari ABC que la persona que es creu que va deixar la moto a l'autor del tret, que encara continua desaparegut, no sabia que el vehicle s'utilitzaria per cometre un assassinat. Segons llegim al diari, el sicari va arribar i se'n va anar absolutament sol, a diferència del que en un principi van apuntar alguns testimonis del cas que van assegurar que amb la moto hi havien fugit 2 persones. La policia continua buscant, bàsicament, l'autor del tret, que també està en crida i cerca per part de la gendarmeria francesa per un altre assassinat. Tot plegat l'endemà que l'exlíder del PP català i fundador de Vox rebés l'alta mèdica. Ahir, 15 dies després, ja el van enviar sortosament cap a casa. Els últims dies us hem explicat que l'OMS estava molt preocupada pel repunt de pacients amb malalties infeccioses als hospitals de la Xina. Doncs bé, podem respirar una mica més tranquils perquè en les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut ha hagut de corregir-se ella mateixa i ha deixat ben clar que no es tractaria de cap virus nou i, per tant, no estaríem davant d'una nova pandèmia com la del coronavirus o com la del Covid-19. Ara bé, tot i això, l'OMS reclama a la Xina més informació per saber què exactament està provocant aquesta onada de pneumònies que ha desbordat els hospitals de moltes zones del país. Per tot plegat, els metges espanyols fan una crida a la calma i asseguren que no hi ha cap indici que pugui fer pensar en l'inici d'una altra nova pandèmia mundial. De fet, llegim al periòdico que els experts que ho equiparen al brot de bronquiolitis que es va viure a Espanya l'any passat. Tot i això, el Ministeri de Sanitat fa un seguiment de la informació referent al brot i manté activa la coordinació tant a nivell d'Espanya com a nivell mundial. Mentrestant, a casa nostra, l'arribada del fred ha disparat els casos de grip. Ho explica avui La Vanguardia. Aquest any l'onada vírica ha arribat més tard del que és habitual per les elevades temperatures dels últims mesos i ara els metges, els experts, alerten que el pic de contagis podria coincidir amb l'augment també del Covid i d'altres virus respiratoris més típics d'aquesta època. Dani Alves s'enfrontarà com a mínim 9 anys de presó per la presumpta violació de la discoteca Sutton de Barcelona. La Fiscalia ja ha presentat la seva petició de pena, que també inclou 10 anys de llibertat vigilada i 150.000 euros d'indemnització a la víctima. Segons l'escrit del fiscal, hi ha moltes proves que apunten a la culpabilitat de l'exfutbolista i donen la raó a la noia. Informa Benet Iñigo.
La víctima sempre ha explicat la mateixa versió del que va passar al lavabo del reservat de la discoteca Sutton i la fiscalia també des del principi se l'ha fet seu. I no només perquè és un relat coherent, sinó perquè, com mostra en el seu escrit, les proves perifèriques així ho indiquen. Les càmeres que mostren com ella s'enfonsa i es posa a plorar just després de sortir del lavabo, els testimonis de treballadors, acompanyants i policies que la van atendre primer i els informes mèdics del clínic, entre d'altres. Explica el fiscal, per exemple, que és Alves qui convida la víctima a passar a la zona apartada on l'hauria agredit després. Per tot plegat demana 9 anys de presó. El jugador ja ha ingressat 150.000 euros per una possible indemnització i això li podrà servir d'atenuant. La defensa d'Alves, per cert, ha tornat a demanar la llibertat provisional, però la fiscalia s'hi oposa perquè diu que es manté el risc de fugida i, a més, el judici serà ben aviat. Els propers dies presentaran les seves peticions de pena, primer la víctima i després la defensa, i llavors l'Audiència de Barcelona podrà fixar la data. Tot apunta que a principis de l'any que ve.
A tot això, dues dones denuncien cada hora ser víctimes de violència masclista, 14.000 des que va començar l'any. Dues per hora. A més, aquest 2023 també han augmentat els assassinats de dones a mans de la seva parella o exparella i s'han disparat les denúncies perquè l'agressor ha trencat l'ordre d'allunyament. Arguments significatius, segons les dades recollides pels Mossos d'Esquadra, que subratllen la importància de donar per protegir les dones. Cap de les 12 assassinades fins a 31 d'octubre havia denunciat prèviament el seu agressor, Benet.
Per tant, ni la policia ni cap altre servei les tenia al seu radar ni les podia ajudar. I això que, atenció, en 9 casos, 3 quartes parts, algú de l'entorn de la víctima sabia d'episodis de violència a la parella. Des que va començar l'any, més de 13.000 dones han denunciat algun tipus de maltractament i els Mossos han detingut més de 6.000 homes. La inspectora Montserrat Escudé subratlla la importància de denunciar-ho tot, també quan l'agressor incompleix ordres d'allunyament, perquè, a més de la pena associada, la policia pot fer una valoració del risc més acurada.
L'he vist, m'ha esperat a la cantonada, m'ha trucat, però no m'ha dit res, m'ha penjat. Des d'un punt de vista de la gestió del risc, sí que són importants, perquè signifiquen l'exercici de violència psicològica. Perquè és una forma de coacció. Llavors els diem, ho heu de denunciar.
A Catalunya hi ha 9.000 dones amb algun tipus d'ordre de protecció. 80, a més, disposen de dispositius telemàtics per assegurar el compliment de la mesura. Els Mossos subratllen que en cap d'aquests casos hi ha hagut algun intent d'agressió.
En aquest sentit, és molt interessant el testimoni que aquesta nit ha tingut el 9C de RAC1, el de la Sara, una víctima de violència masclista que ha hagut d'anar a viure a una casa d'acollida perquè l'agressor s'ha intentat acostar a ella en diverses ocasions. Explicava d'aquesta manera com van començar els primers episodis.
Primero era una pelea, luego una pelea con insultos, de la pelea con insultos algún empujón, de algún empujón algún golpe, de un golpe ha sido cosas que han ido yendo en escalada cada vez más.
La Sara ha denunciat fins a 6 cops el trencament, 6, el trencament de l'ordre d'allunyament per part del jutge i ara, des de fa 2 mesos, no ha tingut més remei que acabar en una casa d'acollida per protegir-se, informa Pep Tormos.
En aquest centre comparteix vida amb una quinzena de dones més que es troben en una situació similar, algunes fins i tot amb fills, cada cop, però, està més aïllada.
Pues ver a mi familia no puedo porque él sigue suelto y, bueno, como saben dónde vivían, está el riesgo de que pueda seguirlos o que pueda seguirme a mí. A las amistades, pues solamente tengo trato con amistades con las que él no tiene trato. Es que hay que rehacerlo todo de nuevo porque perdí trabajo, perdí la casa, me estrelló el coche. Realmente es empezar todo.
Més d'un cop, l'agressor ha intentat posar-se en contacte amb ella a través de família o amics. Ara, estant a la casa d'acollida, lamenta la pèrdua de llibertat.
La sensación de verdad es como que me están castigando a mí por algo que ha hecho otra persona, porque al fin y al cabo soy yo la que está en un sitio controlada, con unos horarios controlados, con unas visitas controladas, y él está para arriba, para abajo. A veces sí que tengo la sensación de que es más castigo que ayuda.
I denuncia que l'home no es presenta als judicis i que per això el procés encara s'allarga més.
Podeu recuperar l'entrevista sencera a RAC1.cat i al País Basc l'escàndol dels dos grups de WhatsApp en què s'havien amb material porno infantil escolar podria acabar en presons, amb penes de presó. El motiu és que els administradors dels grups, 5 adults, haurien induït els menors a veure pornografia i com que els grups estaven formats per 1 miler de menors, els delictes es multipliquen per cadascuna de les víctimes. Fins i tot els menors que haurien reenviat contingut pornogràfic podrien ser condemnats si tenen més de 14 anys. I a Barcelona, a Múrcia, un jutge ha descartat motivació racista en la condemna d'un assassí que va matar un jove marroquí al crit de «No quiero moros». És a dir, efectivament, no hi ha de... quina motivació racista hi ha dient «No quiero moros». Jesús. Va passar el juny del 2021 en una cafeteria de Mazarrón. L'autor del tiroteig és un exmilitar a qui han declarat culpable. El veredicte del jurat popular admet que l'home va tenir una actitud molt agressiva contra els joves. Ara bé, no creuen que disparés contra el jove per motius racials, sinó per un incident en un altre, amb un altre client de la cafeteria. Ara serà el president del tribunal qui haurà de dictar la pena. Tot i això, com que no es pot provar la motivació racista, la fiscalia s'ha vist obligada a rebaixar de 25 a 22 anys els anys de presó que demana. I aquesta matinada, al port de la Selva, a l'Alt Empordà, 2 homes han mort ofegats després que naufragués el veler en què navegaven. Segons avança la periodista Anna Ponsí, són 2 ciutadans francesos de 78 i 76 anys que pels vols de la mitjanit han xocat contra l'illot del Cap de Vol, al nord del municipi. Tots dos han sortit del veler i han avisat a Salvament Marítim francès. Mentre intentaven fugir i arribar a terra, el fort onatge els ha tirat contra els rocs i han mort ofegats. Quan els bombers hi han arribat, s'han trobat els 2 cossos surant en una zona de molt difícil accés. Ara per ara es desconeixen les causes de l'accident de l'embarcació, que encara continua encallada a prop de l'illot. No en direm res, però també segur que vos ho ha pensat que farien 2 ciutadans francesos de 78 i 76 anys a la mitjanit amb un barco enmig del mar. Però, en fi, segurament deu haver-hi alguna explicació que se'ns escapa. Són 8:45 del matí. Que anem coneixent nous detalls del sisme a OpenAI, aquesta empresa propietària del ChatGPT. La trencadissa interna va acabar amb l'acomiadament del director general, Sam Altman, que va tornar a la companyia només 3 dies després perquè bona part dels treballadors van amenaçar d'organitzar un motí. Però què va portar el Consell de Direcció a fer fora Sam Altman, almenys en un primer moment? Doncs segons l'agència Reuters, va ser un avís de diversos investigadors de l'empresa que va fer saltar totes les alarmes possibles. Els treballadors van denunciar davant del Consell de Direcció que Sam Altman autoritzava el desenvolupament de diversos models nous del que seria la intel·ligència artificial que, atenció, poden suposar una greu amenaça per la humanitat. En concret, assenyalen una nova eina que s'anomena Q-Star, que podria arribar a ser molt més intel·ligent que els humans i, per tant, poder diplar-nos, escapar del nostre control. Sam Altman va treure ferro les alertes i per això el van fer fora de l'empresa. Ara, però, veient el rebombori que ha comportat la seva destitució, l'han tornat a fitxar i Q-Star tirarà endavant malgrat tots els riscos que comporta. I d'aquí a un moment... Nadal, Black Friday, banc dels aliments, s'encenen els llums de Nadal, els torrons, però també parlarem dels Premis Feroz i parlarem d'un grup que diu que d'aquí a quan acabi la gira, que de moment fa una aturada indefinida, els Stay Homes.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. Aena. Aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi Ponés i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetren SAU. Més informació a Hyundai.es.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 4 de desembre aprofita aquest lot d'estalvi. Bossa de patates casolanes i còctel sense closca Fruit Ràbic. Snack de fuet extra Excentis i 12 llaunes de Coca-Cola Zero per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 6 euros amb 48 cèntims. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Els estudiants de la Salle Campus Barcelona són experts en tecnologia, innovadors i amb visió internacional. Si vols ser un d'ells, vine el dissabte 25 a les portes obertes per conèixer els graus en arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, ADE, filosofia política i economia i intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Prepara't el fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.produccióintegrada.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
Vuit minuts i clavem les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món RQ. Dèiem el davantal, avui és Black Friday, per si algú no ho sap. És un dels dies de més compres de l'any. Pràcticament totes les enquestes apunten que un any més es batrà rècord de vendes. Això, tota la inflació que fa mesos que volta per les nostres vides, encara que el preu de la vida sigui més car, segons els sondejos, bona part dels consumidors sortiran a comprar en massa. I s'ha de dir que molts d'ells gastaran més calés que mai. Informa Agustí Serrat.
La consultora KPMG, per exemple, assegura que el 74% dels consumidors a l'Estat té intenció de comprar alguna cosa durant aquest Black Friday. Diuen que serà el dia de més consum, seguit a distància per les rebaixes de gener i els dies previs a Nadal. I fins i tot apunten que un 44% dels que comprin es gastaran més diners que l'any passat. La meitat d'aquests diu que ho farà perquè tot és més car, però l'altra meitat diu que vol aprofitar i gaudir dels descomptes. Ara bé, molts d'ells gastaran avui per no gastar més endavant. L'Associació de Fabricants fabricants i distribuïdors AECO, que assegura que un 47% dels clients aprofitarà el Black Friday per avançar les compres de Nadal i així gastar menys diners. Una xifra que creix i molt, tenint en compte que l'any passat només ho van fer un 24%, segons l'empresa. I què comprarà tota aquesta gent? Doncs, segons AECO, serà sobretot roba, sabates i accessoris. Després vénen els productes d'informàtica, telefonia i electrodomèstics i, en tercer lloc, articles de perfumeria i de bellesa.
I quants diners es quedarà cada consumidor de mitjana? Doncs bé, segons una enquesta de PricewaterhouseCoopers, a qui he tingut accés al Mundo, a tot Espanya els ciutadans es gastaran de mitjana 236 euros aquest Black Friday, de mitjana, un 6,7% més que l'any passat. En total es calcula que el nivell de despesa a Espanya podria ser d'uns 5.000 milions d'euros. Davant d'un dia de consum tan bèstia, Facua avisa als ciutadans que vagin amb compte amb els falsos descomptes. L'Organització de Consumidors recorda que la Llei de Comerç diu que la rebaixa s'ha d'aplicar sobre el preu més baix del producte els últims 30 dies. Avui, com cada Black Friday, des de fa anys i panys, Albert Vinyals, professor de Psicologia del Consum de l'ESCODI i de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens acompanyarà d'aquí una estona a la tertúlia dels divendres del Món a RAC1. Quart d'hora, a les 9 del matí, es posarà en marxa el gran recapte, la recollida de producte solidària per omplir el rebost de 240.000 persones que organitza cada any el Banc dels Aliments. La inflació i l'augment en els preus dels aliments fa patir l'entitat i per això fa una crida a duplicar les donacions. Si habitualment recaptaven prou menjar per cobrir uns 2 mesos, aproximadament ara volen arribar als 4 mesos. Som-hi, informa Joel Penya.
A les 9 el gran recapte arrencarà al Mercat de Santa Caterina, a Barcelona. Després, a mesura que vagin obrint, s'hi sumaran més de 1.800 establiments repartits arreu de Catalunya. Funcionaran amb l'ajuda de prop d'uns 16.000 voluntaris. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, va dir al Món a RAC1 que la resposta de la ciutadania és ara més important que mai.
Els aliments s'han incrementat en els 2 últims anys un 22%. Llavors això fa que les persones, en aquests moments, doncs amb el mateix pressupost que tenen, doncs aconsegueixen molts menys aliments. Hi ha una caiguda en el volum d'aliments consumits a Espanya, eh? I per tant, la gent s'alimenta pitjor.
L'any passat, el Banc dels Aliments va recaptar més de 6 milions d'euros entre donatius econòmics i de productes. L'entitat demana donar especialment aliments bàsics com la llet, l'oli o l'arròs, però també productes per lactants. També es poden fer donacions econòmiques a les botigues que participen en el gran recapte o a través del web de la iniciativa.
9:45 del matí, avui han encès l'arbre de Nadal del Món a RAC1, que cada any porta la Marga Ortuño, però un Nadal no és Nadal sense Torrons Vicenç, que està d'estrena. Ahir al vespre va obrir el Museu del Torró i la Xocolata al cor de Barcelona, a les Rambles. El propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco, va fer de mestre de cerimònies en un acte inaugural amb diverses personalitats, com ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Té més dades, Marc Poyato.
La història arrenca en un espai sensorial on es veu, se sent i s'olora el torró i la xocolata.
N'hi ha una recreació de l'antic obrador de Torrons Vicenç, n'hi ha l'actual obrador recreat de Xocolates Jolong i s'explica com es elabora el torró de Gramunt i tota la transformació de torrons que hem fet durant els últims anys.
Una escenografia amb actors que són treballadors reals de l'empresa, però en aquest cas se'ls pot veure en forma d'holograma. Una passejada per la història que t'acaba endinsant en la Barcelona modernista del segle.
Aquí hem recreat una xocolateria d'estil modernista, com no podria ser d'una altra forma estant a les Rambles, i quan la gent acaba de fer el circuit del museu, acaben amb un tas guiat on li expliquen 9 torrons diferents i xocolates, i cadascú com està fet amb els seus ingredients i el per què es va fer cada torró en el seu moment.
Un recorregut per la vessant més dolça de les tradicions.
I Barcelona, mentre hi havia aquesta posada en marxa d'aquest museu del Torró de la Xocolata de Torrons Vicenç a les Rambles de Barcelona, doncs Barcelona ja posava en marxa també la campanya de Nadal encenent els llums de tota la ciutat. Des d'aquesta nit i fins al dia de Reis estaran obertes cada dia. L'encesa es va fer ahir al vespre en un acte multitudinari, però hi havia molta gent al Passeig de Gràcia de Barcelona amb milers de persones en què no hi va faltar ni música, ni circ, ni dansa. Al Passeig de Gràcia hi era la Jana Vera.
Més de 15.000 persones es van reunir al Passeig de Gràcia per donar la benvinguda a la temporada de Nadal amb l'encesa de llums. L'espectacle inaugural d'aquest any portava per nom Astronòmica, que era un homenatge a Assumpció Català, la primera dona astrònoma professional de l'Estat. Una gran actuació d'acrobàcies, dansa, llums i música en directe que va marcar l'inici del Nadal a la ciutat. Un dels moments més aplaudits va ser l'actuació d'una funàmbula, que va caminar per sobre del Passeig de Gràcia i amb una llanterna va simular l'encesa de les llums. Aquest any el nou govern municipal ha decidit tornar a celebrar l'esdeveniment al centre de la ciutat per commemorar els 200 anys d'aquesta avinguda.
Mentrestant, per cert que els comerciants del Passeig de Gràcia demanen que els llums de Nadal puguin estar encesos fins a la mitjanit. Ara mateix s'apaguen a les 10 de la nit de diumenge a dijous i a les 11 de la nit els divendres a dissabtes, que no té excessiu sentit, tenint en compte que a les 11 de la nit, els caps de setmana, divendres i dissabte, la gent està encara en dansa. Els comerciants ho consideren, els del Passeig de Gràcia, però podríem parlar de tot Barcelona, massa restrictiu, i creuen que no està justificat en termes de despesa energètica. De fet, els botiguers defensen, avui cal llegir la pàgina que fa Luis Benvenuti a La Vanguardia, precisament sobre aquest tema, diu que incrementar 2 hores cada dia la durada de l'enllumenat suposaria una despesa cada dia de només 440 euros. 2 hores més, eh? O sigui, 2 hores més de llum, al Passeig de Gràcia serien 440 euros. Diuen que seria una xifra molt simbòlica si es compara amb els 170.000 euros que va costar la instal·lació de les llums. Més enllà de l'encesa de Passeig de Gràcia, aquest any també estarà il·luminat per primer cop el Passeig de Sant Joan. La decoració s'ubica entre l'Arc del Triomf i la plaça de Tatuán i està inspirada en el manga. També estrenarà llums la Fira de Nadal de la Sagrada Família i la Fira de Reis de la Gran Via. A més, s'ha posat en marxa el Barcelona Christmas Tour, un recorregut amb autobús pels principals carrers il·luminats de la ciutat. I aquest vespre, Tarragona i Reus també estrenen l'enllumenat de Nadal. Aquest any aposten més que mai per l'encesa de llums i per campanyes per afavorir el comerç local. Ho faran en 2 espectacles. A Tarragona hi haurà 120 drons i un gran show de llum i so, i també en seran avui els llums de Nadal, per exemple, a altres localitats com Valls o Vilaseca. Informa Esteve Giral.
Encesa de llums i de l'arbre de Nadal a Tarragona, un nou espectacle de drons, més show, s'estrena també un nou bus comercial coincidint amb el fort del Black Friday. També Reus aposta més que mai pels llums i l'arbre de Nadal, espectacle aquest vespre interactiu amb públic a la plaça Mercadal. S'amplien a Reus els carrers il·luminats i l'Ajuntament es farà càrrec per primer cop de tot el cos en descàrrec dels botiguers. Noemí Llauradó és la primera tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Reus.
Perquè evidentment una ciutat per Nadal ben il·luminada doncs atrau molts més visitants i, per tant, el desenvolupament econòmic que implica pel conjunt de la ciutat doncs és un benefici més global.
Encesa de llums aquest vespre mateix també altres ciutats del Camp de Tarragona, com és el cas de Vilaseca o a Valls, amb Cercavila, encesa de llums i espectacle al pati.
Vull dir que avui també s'encesa de llums a Vigo, que es farà un acte obert a tothom als peus del famós arbre, aquest gegant de llums LED que hi ha a la Porta del Sol. L'alcalde de la ciutat, Abel Caballero, se l'ha encarregat de fer el discurs inaugural i, evidentment, de prémer el botó que encendrà tots els llums de Nadal de Vigo. Treure punt en plan internacional abans d'anar al que seria la cultura a l'Argentina, Javier Milei continua traçant les línies mestres del seu govern. Ahir va anunciar que fitxarà l'excandidata de la dreta tradicional, Patricia Bullrich, perquè lideri el Ministeri de Seguretat. És una evidència més de l'aliança entre l'extrema dreta de Milei i els conservadors argentins de tota la vida. Des de Buenos Aires informa la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, Berta Reventós.
Patricia Bullrich serà la ministra de Seguretat de Javier Milei. Ho han confirmat des del partit La Llibertat Avança, junt amb el nou titular de la cartera d'Economia, Luis Caputo, qui va estar al capdavant de les finances i del Banc Central durant el govern de Mauricio Macri. Mentre competia per la presidència, la campanya de Bullrich es va centrar en la lluita contra la inseguretat i el narcotràfic i va arribar a dir que construiria una presó que es digués Cristina Fernández de Kirchner.
Que la Argentina ha estado presa durante 20 años de un culto al personalismo. Todas las calles en cualquier lugar del país que han gobernado kirchneristas se llaman Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos al edificio donde efectivamente, a partir de las denuncias y de las condenas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, tendría que estar.
En quedar fora de la segona volta, Bullrich va començar a fer campanya per Milei junt amb l'expresident Macri. Diversos experts ja han apuntat al to macrista que sembla que tindrà el nou govern.
La italiana Irio, aquesta empresa, vol obrir una ruta de tren entre Barcelona i París per competir amb l'alta velocitat de Renfe. Ja fa un any que Irio funciona a Espanya i en tot aquest temps acumula uns 5 milions de passatgers. Ara el seu objectiu és créixer també en noves rutes a l'estat, com la que unirà Barcelona amb Sevilla amb 4 trens diaris a partir del pròxim dia 10 de desembre. Ridley Scott torna a la gran pantalla de cinema amb Napoleón. No doubt you're seeing the chaos on the streets. El director de pel·lícules com Alien o Gladiator estrena aquest drama biogràfic protagonitzat per Joaquin Phoenix, que fa el paper de Napoleó, i Vanessa Kirby en el de Josefina. La pel·lícula explica els orígens del líder militar francès i el seu ràpid ascens emperador. Ja l'ha vist el crític de cinema del Món a RAC1, Toni Vall.
Opulent com un tiberi pentagruèlic, tan frit i que resulta magnètica, tan llarga que es fa avorrida, tan èpica que es passa de frenada. El Napoleó de Ridley Scott està ple de contrastos, transita sense solució de continuïtat des d'escenes de cambra entre Napoleó i Josefina, intenses, arriscades i intel·ligentment marcianes, a grans escenes de batalla, fabulosament ben rodades, però que sonen a certa buidor. I el personatge central, doncs, Joaquín Fènix, habita entre l'audàcia i la caricatura. Fa la sensació que li han donat barra lliure i escasses directrius de contenció. Fa cares, fa gestos, és intens, és interessant, però no captiva, no enamora. No commou la seva creació. Ridley Scott, abocat amb més de 80 anys a un afany prolífic sense gaire sentit, assoleix amb el film pics de personalitat, espurnes autèntiques, però també passatges insípids en un conjunt mancat d'estrella verdadera.
I avui també s'estrena Wish, el poder dels desitjos, l'esperada nova pel·lícula de la Disney.
Imagina't un lloc on els desitjos es compleixen.
És una faula sobre el poder dels desitjos, que explica la història d'uns habitants d'un regne que s'anomena Roses, una ciutat ubicada a una illa màgica al sud de la península Ibèrica. De fet, és una pel·lícula que vol ser la manera de Disney de celebrar el centenari de la seva història. Per cert, que com sentiu, es pot veure doblada també al català. Més estrenes, Blanca Portillo es posa la pell de Santa Teresa de Jesús a Teresa.
¿Qui sois? Teresa. Si és que sabeu qui sois.
La nova pel·lícula de Paula Ortiz, que requereix una suposada conversa entre Santa Teresa i un membre de la Inquisició. I també s'estrena Scrapper, la guanyadora del premi del jurat al Festival de Sundance.
Ale!
George?
Un retrat de la classe obrera britànica que explica la història de la Georgie, una nena de 12 anys que es va obligar a viure amb el seu pare després de la mort de la mare. Per cert, que Karate Kid ha rebut 10.000 candidatures per interpretar el paper principal en la nova pel·lícula que faran. Això poques hores després que Sony anunciés que hi apareixeran també el protagonista original, Ralph Macchio, i també Jackie Chan.
Hi, everyone! We've got big news.
We're starring in a new Karate Kid movie together.
That's big news.
Precisament els dos actors van anunciar un vídeo que busca nou protagonista. Els candidats han de ser xinesos o xinesos mestissos de 15 a 17 anys i es valora especialment l'experiència a les arts marcials. En la Karate Kid s'estrenaria el 13 de desembre del 2024, de l'any que ve. I a Netflix, diversos concursants del Juego del Calamar, El Desafío, amenacen amb denunciar la plataforma.
Attention, players.
El reality basat en les proves d'aquesta famosa sèrie es va estrenar abans d'ahir a Netflix i ha generat controvèrsia. Segons una investigació de la revista Rolling Stone, a la gravació del primer capítol, amb la coneguda prova de la nina que juga a picaparet, hi va haver 3 ferits. I 2 d'ells amenacen de denunciar Netflix per lesions greus. Un d'ells diu que durant el rodatge van haver d'estar 9 hores a temperatures molt baixes, en perill d'hipotèrmia i sense moure's per no ser eliminats. I un altre assegura que la gravació li va causar una pneumònia i una infecció greu d'oïda. Des de la productora, però, asseguren que es compleixen absolutament totes les mesures de seguretat. I atenció, perquè els que heu vist, esteu veient o teniu la intenció de fer-ho de la Messias, ha fet història i es converteix en la producció més nominada en la història dels Premis Feroz.
Acabo de tener esta conversación con Dios.
L'esplèndida sèrie dels Javis està nominada a 11 premis, entre ells els de millor sèrie dramàtica o millor guió. A més, 3 actrius de la sèrie competiran pel guardó de millor protagonista: Lola Dueñas, Macarena García i Ana Rujas. Carmen Machi, Irene Balmes i Amaya aspiren al de millor actriu de repartiment, i Albert Pla i Biel Rossell competiran al de millor actor de repartiment. És una situació sorprenent. 8 actors d'una mateixa sèrie aspiren a 3 guardons per premiar les seves interpretacions, perquè realment estan esplèndids tots, estan esplèndids. Més enllà de la Messias, l'altre gran nom d'aquesta edició dels Feroz és Víctor Erice, amb Cerrar los ojos.
Se llamaba Julio Arenas y era actor.
El retorn d'Erice al cinema després de 30 anys acumula 9 nominacions: millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor actor protagonista per Manolo Solo i millors actuacions de repartiment per José Coronado i Anna Torrent. La segueixen la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas i Un amor d'Isabel Cuixet, amb 7 nominacions cadascuna. També competirà com a millor pel·lícula dramàtica La Societat de la Nieve, de J. Bayona, que suma 4 nominacions.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
Sorprenentment, només 4, i sorprenentment no hi ha cap dels actors nominats. Hi ha Por Entry, protagonitzada per Bruna Cusí i Alberto Amant, que també està nominat a millor actor protagonista. Repassem la resta de nominacions als Premis Feroz amb la Maria Cusó.
La catalana Elena Martín Gimeno està nominada com a millor directora per Creatura, aquest retrat sincer sobre la sexualitat i el desig femení, que també opta al premi a millor guió i que li ha valgut a Oriol Pla una nominació a millor actor de repartiment. Martín Gimeno competirà amb quatre directors consolidats, com són Juan Antonio Bayona, Víctor Erice, Isabel Cuixet i Estíbaliz Urresola. Com preveien totes les travesses, Malena Alterio opta al Feroz a millor actriu protagonista per l'aplaudida Que nadie duerma. Competirà, entre d'altres, amb Laia Costa, nominada per Un amor, i Carolina Juste per Saben aquell. També era en nominació segura Enric Auqué, que excel·leix en el paper d'Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar, i David Verdaguer per fer d'Eugenio a Saben aquell.
En sèries també destaca la doble candidatura d'Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, nominats pel seu paper El cuerpo en llamas, la sèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que aspira a 5 guardons. El otro lado, que ahir presentava aquí la nova sèrie Alberto Romero, acumula 3 nominacions, entre les quals millor secundari per Andreu Buenafuente. I també estan nominades Cites Barcelona, Això no és Suècia, de l'Aina Clotet, i Self-Tape, de les germanes Joana i Mireia Vilapuig. Un minut i les 9 en punt del matí, amb música, els Stay Home es faran una aturada indefinida quan acabin aquesta gira. Ahir a la nit, al final del seu concert a la sala Resmetàs de Barcelona, es preveu que avui al matí facin l'anunci oficial. Ara bé, la sort pel que ens agrada als Stay Home és que l'últim concert no seria fins al gener del 25 al Poble Espanyol. Diumenge se'n posaran a venda les entrades. Doncs bé, parlant d'aturades indefinides, Guillem Gis...